Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Som a Ràdio Estel i cada diumenge preparem per a vostès, encantats de fer-ho, un comentari a les lectures de la missa dominical. Avui ho farem de les del diumenge 12 de durant l'any, que és el que litúrgicament parlant ens correspon. Gràcies per sintonitzar-nos. Per a comentar sobre el sentit i contingut d'aquestes lectures, hem convidat mossèn Pau Bellido, que és rector de diversos pobles de l'Alt Urgell i de Gósol, al Berguedà, i jutge del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat d'Urgell. Mossèn Pau, gràcies per acompanyar-nos en el programa d'avui. Gràcies, de debò.
Hola, què tal? Molt agraït d'estar aquí i de poder compartir...
Gràcies. També per a nosaltres, un gaudi. De la producció i del control tècnic, en té cura l'Àlex Alsina. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del profeta Jeremies i del capítol 20.
Digué Jeremies: sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats. Diuen: vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denuncieu-nos-el perquè el puguem denunciar. Seguiu-lo de prop, potser es deixarà enganyar. Llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible. Per això els qui em persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi. Quedaran tan confosos del seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers, que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, lloeu al Senyor. Ell salva la vida del pobre de les mans dels qui volen fer-li mal.
Fragment que es troba dins de l'última de les anomenades confessions de Jeremies, uns textos únics en el seu gènere, en els quals el profeta exposa la seva situació més íntima, derivada de la missió que Déu li ha confiat. Mossèn Pau, què li suggereix aquesta lectura?
A mi m'agradaria ressaltar la gran confiança que Jeremies té en el Senyor. Jeremies sap, ha vist i és conscient de que el Senyor condueix la seva vida i el Senyor el salvarà en tot moment, i ho ha viscut en la seva pròpia vida. podem portar a la memòria doncs, diversos fragments de la seva vida en què el Senyor actua, li fa costat. Com per exemple, quan ell, quan el sacrifici dels cens sacerdots a Baal, que el Senyor el protegeix, que el Senyor l'ajuda, que el Senyor fa veure que ell és l'únic, que ell és el Senyor. Llavors, la confiança que té Jeremies en el Senyor és el que l'ajuda a fer front a tots els perills que ell passa i a tota la persecució que ell s'ofreix. I per això em crida molt l'atenció també aquesta afirmació. Vosaltres, que teniu un pacte d'amistat amb ell, sou els que el teniu que denunciar. Les persones que tenen relació amb ell són els que el posen a prova, són els que el denuncien. Uh-huh. I això també ens fa pensar, no? Moltes vegades, i fa mal, perquè les persones que tenim més a prop, quan les persones que us estima, que té més a prop, són les que el denuncien, les que el persegueixen, això el fa patir més. Uh-huh. Però Jeremies ho diu, jo tinc l'experiència i he viscut que el Senyor està al meu costat com un guerrer invencible, que m'ajuda i em lliura de la pressió, de la persecució dels enemics.
Què creuria vostè que hem d'aprendre avui els cristians de l'experiència de Jeremies? Que una llum que il·lumini el nostre camí quotidià en la vivència de l'Evangeli. Què hem d'aprendre d'ell?
Nosaltres tenim que demanar cada dia més al Senyor que el que s'ha dit molt, el que es diu, no, molt, molt col·loquialment, no, que el Senyor ens augmenti la fe en el sentit de que ens ajudi a confiar cada dia més en ell. Jo crec que dintre del nostre cor moltes vegades ens falta confiar més en que el Senyor condueix la nostra vida. Avui el món ens ensenya a ser nosaltres el centre de la nostra vida. Nosaltres fem, nosaltres diem, nosaltres proposem, nosaltres portem la nostra vida. Potser caldria confiar més en ell i abandonar-nos més al seu amor, no? Com parla, per exemple, Santa Teresina del Nen Jesús, com hi ha tantes i tantes persones. El Senyor té com un radar, i el radar del Senyor detecta la humilitat. I, per tant, la humilitat és una manera d'entrar dintre del camp magnètic de l'amor del Senyor. I siguent humils i confiant en ell, jo crec que podem també nosaltres tenir l'experiència i sentir-nos ben a prop del Senyor i protegir per ell com fa el profeta Jeremies.
A vegades també Déu ens maltracta, entre cometes, i en aquests moments també hem de tenir confiança en ell, o sobretot són en aquests moments que hem de tenir confiança en ell. Com això s'ha vist també en tots els profetes, que d'alguna manera han hagut de patir molt per enfrontar-se al poble, per transmetre la fe, per transmetre el missatge que Déu els hi dona?
Clar, molts dels profetes, no, i també nosaltres, no, vull dir, s'enfronten, no? El que és el projecte de Déu amb el teu projecte moltes vegades queda enfrontat. Perquè moltes vegades, ho sabem, la voluntat de Déu no passa pel que nosaltres desitjaríem, pel que a nosaltres ens agradaria. Per tant, és una lluita, no confrontació. Inicial, no? Ho veiem, doncs, els profetes, no? Com hi van posant, no? Excuses al Senyor, no? Per no tenir que fer allò que el Senyor es demana. Llavors, clar, és un misteri, no? El Senyor fa sortir el sol sobre bons i dolents. El Senyor, vull dir, a vegades, l'experiència personal de lluita, de confrontació, d'aquest, entre cometes, no? com has dit molt bé, no? Maltractament, és fruit també de la pròpia natura de la persona. Quan viu aquest enfrontament davant allò que ell, en un primer moment, no desitja ni vol per a la seva vida, però conduït per Déu, doncs pateix, va passant totes aquestes situacions, no? De patiment, d'obstacles. Però al final sempre el Senyor guanya, no? Tenim l'experiència de tants sants, tants els mateixos profetes, el Senyor sempre, al final, guanya.
El profeta aquí, en la lectura, diu que em veig amenaçat de tots costats. I I en canvi, doncs, al final del text que hem escoltat, doncs, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que he confiat la meva causa. D'alguna manera, és quelcom que està proper a les nostres, en una altra, no es pot comparar segons com, però hi ha persones que poden haver viscut això o poden estar vivint. Aquesta confiança del profeta Jeremies en aquesta lectura ens instrueix molt, ens ajuda com ell posa la seva confiança total en Déu, que vostè ha insistit tota l'estona, és veritat?
Clar, és com aquell també, a mi també ara em ve el pensament, no? aquest fragment, no? d'aquella carta de Sant Pau, no? Que diu, és que si tenim a Crist a nosaltres, què es pot fer mal? Fins i tot l'amor sagnant, la persecució, no? Si recordem, no?
Diu, sí, sí, sí.
Vull dir, és que si tenim al Crist amb nosaltres, i sobretot perquè ell ho ha pogut veure a la seva vida, com el Senyor l'ha fet costat, com el Senyor l'ha lliurat, com el Senyor l'ha salvat, el salva constantment, l'ajuda constantment. Per tant, ell ho pot dir i que realment el Senyor ha fet justícia en la seva vida i que l'ha salvat.
Li sembla que continuem endavant en la segona lectura, sí?
Sí.
És de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món. I amb el pecat hi entrà també la mort, que s'estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d'Adam fins a Moisès, fins a sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l'home que havia de venir més tard, però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist.
Pau contraposa Adam i Jesucrist, però no els posa en un plat d'igualtat, sinó que ressalta la superioritat absoluta de Jesucrist. Queda palesa la importància del Crist i la seva obra de redempció. Mossèn Pau, què hi diria d'aquesta lectura? Què hi veu vostè?
Sant Pau és, certament és molt profund, no? I ell va sempre a sonaments, no? de la vida, però també de la personalitat, no? De les persones. I certament, no? És curiós, no? Des d'un punt, a mi em crida l'atenció des d'un punt de vista no jurídic, no? Per exemple, que diu que la mort ja imperava durant tot el temps que va d'Adam a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte, com ho havia fet Adam. I fixeu-vos que abans diu, encara que mentre no hi ha llei, no costa quina és la pena dels pecats, no? I és curiós, no? Per exemple, en un llenguatge actual seria que quan ho du a terme una conducta, si no està tipificada com a delicte, no ho és, no? Llavors, certament, la mort ja imperava, perquè la mort forma part d'aquest temps, d'aquest procés que nosaltres diem vida. Però Sant Pau sempre resalta el poder de Jesucrist i allò que ell ha fet per tots i cadascú de nosaltres. El Senyor mor per tots nosaltres i així ens salva. I així ens capacita per a nosaltres també dur a terme el que ell ha fet en la nostra vida. Per tant, sempre l'amor triomfa sobre l'odi, sempre el bé triomfarà sobre el mal. Perquè Jesucrist ha mort per nosaltres, la gràcia de Déu sobreabunda, com es diu Sant Pau. I, per tant, front al pecat, front la mort, sempre hi ha una paraula de vida. Sempre hi ha l'esperança que és la que es porta i la que es dona Jesucrist.
Aquesta esperança nosaltres la vivim, vostè creu, també com des de la seva experiència com a rector de tants pobles, la vivim com quelcom real en la nostra quotidianitat, o potser a vegades la vivim només en el cap? Quina impressió li suggereix aquesta esperança cristiana?
Clar, a mi m'agrada pensar que el temps que Déu ens dona de vida és un temps perquè nosaltres anem adequant els nostres sentiments, les nostres idees i a tot allò que nosaltres fem a lo que Déu vol de cadascú de nosaltres. Que anem unificant, que és una tasca que ens durarà tota la vida, la nostra memòria, la nostra voluntat, el nostre desig. Clar, jo crec que... Clar que sí, tots pensem en algun moment en com serà allò, la por que tenim davant la malaltia, davant allò que tenim més preuat, que és el do de la vida, que marxi un dia. Però l'esperança cristiana, nosaltres, per la fe, per l'amor de Déu, creiem que estem cridats a viure d'una altra manera per sempre. Pel sacrifici, precisament, que Jesucrist fa d'ell mateix per tots nosaltres. I jo suposo que hi ha sempre com una lluita dintre de cada persona entre el que ella desitja i el que Déu vol d'ella. Hi ha una lluita entre el que li agradaria, perquè nosaltres estem fets per a viure sempre. Llavors, clar, la mort, com hem escoltat a la lectura, impera. Impera, i aquí diu, molt abans ja d'Adam i molt després. Vull dir que és quelcom inherent a la naturalesa de la persona.
Molt bé. Si li sembla, passaríem ja a escoltar l'Evangeli, però abans és el moment, dins l'estructura del programa, dins l'esquema que anem fent diumenge rere diumenge, és el moment, deia, de que recordem als oients que estem fent la taula d'Evangeli, comentar les lectures d'aquest diumenge 12 de durant l'any amb mossèn Pau Bellido, que és rector de diversos pobles de l'Alt Urgell i de Gósol, al Berguedà, i també és jutge del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat. No hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, dieu a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por, valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant dels homes, jo també el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del Cel.
Continuació de l'anomenat discurs de la missió, la darrera part de les instruccions donades per Jesús als 12 deixebles. Hi ha aquí una invitació a la confiança davant les persecucions i els conflictes a causa de l'Evangeli. Novament surt el tema de la confiança, com no podia ser d'una altra manera, relacionat amb la primera lectura. Què podem aportar d'aquesta lectura, mossèn Pau?
És molt interessant, no? I sobretot, jo crec que Jesús es convida a confiar totalment en ell i ens ho diu, no?, a no tenir por. Moltes vegades, no?, el Senyor el primer que fa és, i ens ho diu moltes vegades, no?, sempre, Quan l'àngel Gabriel parla a Maria, no tinguis por. A molts personatges, no? A moltes persones que surten a la Sagrada Escriptura, és aquesta expressió, no?, del Senyor. No tinguis por. És una invitació també a viure com a fills de la llum sempre. Perquè, clar, es pot agafar de diverses maneres, no? Però no hi ha cap secret que tard o d'hora no serà revelat, no? Vull dir, és una invitació també a viure sempre des de la veritat, des de la humilitat de nosaltres mateixos i intentant que les persones puguin conèixer a Jesucrist i el puguin estimar, veient-nos a nosaltres. Jo crec que es tracta d'això, de que en la nostra vida les persones puguin reconèixer a Jesucrist en nosaltres. Perquè aquest és un... Jo també penso que és un dels grans problemes avui dia, no? Com les persones poden reconèixer a Jesús. I si el reconeixen, el poden defendre. Perquè el Senyor els diu: a tothom que em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però què vol dir reconèixer a Jesús avui? Què vol dir reconèixer a Jesús?
Aquesta és la pregunta.
Com el reconeixem?
Això, com ho reconeixem?
Com les persones que veiem... Veiem moltes persones, que jo a vegades parlo, no?, amb jovent, amb persones que... amics meus que diuen que no tenen la necessitat de conèixer a Jesucrist. No s'ho fa falta en la seva vida.
És que
i clar, això et fa pensar, no? Et fa pensar com les persones el poden reconèixer. Si tenen necessitat de reconèixer-lo. Però clar, per poder reconèixer Jesucrist tenim una mica que descentrar-nos en nosaltres mateixos. Tenim que fer lloc en el nostre cor a Jesús. Si el nostre cor, la nostra ment està ocupada per els nostres projectes, els nostres sentiments, els nostres desitjos solament, no pot entrar Jesús. I per tant no el podem reconèixer.
A vegades no creu vostè que els mateixos cristians ens manca autenticitat en la vivència evangèlica, cosa que si la tinguéssim plenament facilitaríem que molta gent conegués i s'enamorés de Jesucrist, potser, no?
Clar. És que jo també em sembla que moltes vegades quan la nostra vida cristiana es converteix en una cosa més que jo faig al dia, quan es converteix en una cosa més que jo faig, que jo porto a terme, clar, no és central en la meva vida.
Clar.
És una de les moltes coses més que jo faig al llarg del dia. I ara què toca? Anar a celebrar l'Eucaristia? Ara què toca? Anar a fer això? Però si jo poso la meva vida cristiana com a centre de la meva vida, tot s'il·lumina des d'ella. Tot es dirigeix a poder viure la relació amb Jesús diària, intensa i d'una manera veritable.
Clar. No, ser cristià no és només anar els diumenges a l'Eucaristia, sinó que ha de ser un estil de vida, potser, no?
Clar.
I un estil de vida que és quotidià, quan treballem, quan estudiem, quan fem vida social, quan fem vida familiar, etc.
Clar, es posa cada moment de la nostra vida en el treball. Doncs, no? Hi ha gent que parla de santificar el treball, en quin sentit, en oferir al Senyor tot allò que fas, fer-ho de la millor manera possible i sempre pensant en que el que estàs fent pugui ajudar, pugui fer conèixer a Jesús als altres.
Què li suggereix més aquesta lectura, diguéssim? Perquè hi ha coses que, clar, a vegades és un llenguatge que no és proper a nosaltres, però sí el missatge, el contingut. Que quan Jesús diu no tingueu por, també ens està interpel·lant, ens està dient quantes vegades tenim por de tantes coses en la vida, de tantes coses.
Sí.
Per què tenim por? Quan sabem que el Senyor ens ajuda, ens protegeix, és amb nosaltres. Potser, no? Recordar això com un criteri de vida, no?
Clar. És que el Senyor aquí ens ho diu, no? No tingueu por dels qui poden matar només el cos. Però, clar, nosaltres no són capaços de veure'n sense aquest cos, de poder funcionar, de viure sense aquest cos. Vull dir que associem molt el que és la nostra personalitat, la nostra vida, al nostre cos. I tenim por, clar que tenim por. Tenim por de la malaltia, tenim por de la persecució, tenim por de no fer bé les coses, tenim por, tenir tantes pors, i moltes persones viuen des de la por. I reaccionen davant les actituds dels altres, davant les paraules, els fets, i es viuen sempre des de la por.
Però tenir por no és dolent, el que és dolent és deixar-se arrossegar per aquesta por.
Clar.
Aquí està el... Perquè som humans i davant d'aquestes situacions que vostè ha dit, és clar que ens pot venir por, però que això no aturi la teva vida. Jo això no ho faig perquè tinc por, no? Si sóc cristià i sóc creient i em crec a fons tot el que Jesús ens ha dit, doncs em llenço a fer les... sense temeritat, però em llenço a fer les coses.
Clar, perquè precisament nosaltres no podem controlar els sentiments. Els sentiments venen, apareixen. L'odi, la ira, la por, el desig, tot això apareix si ho tenim. Tenim que aprendre a conviure amb això. I sobretot tenim que aprendre a dir no allò que ens separa de Jesús, allò que ens separa del que nosaltres creiem que tenim que fer. I per tant, els sentiments estan ahí, venen, apareixen, però nosaltres els controlem, nosaltres convivim amb ells per poder transformar-los. I per tant, la por... Solament cal veure els deixebles, no? Sempre per por dels jueus estaven tancats, per por. Però reben l'Esperit Sant, reben aquella força que els porta a parlar de Jesús, que els porta a donar la seva vida per nostre Senyor. Per tant, la por es pot transformar. I contra la por hi ha que lluitar sempre.
I creure també que tenim la força del Senyor per transformar aquesta por.
Clar, sempre, no? Hem celebrat ara, no?, aquesta solemnitat d'aquest misteri tan gran que és la Santíssima Trinitat, no? A mi m'agrada molt la pregària que hi ha una de tantes, no?, la recomanació d'ànima. A mi m'agrada, no?, perquè venim a la vida, comencem a viure la vida de Déu perquè som batejats en el nom del Pare, Fill i Esperit Sant, no? I també aquella pregària de recomanació d'ànima, no?, que diu, ara que surts d'aquest món... que rebi Déu que t'ha creat, el Crist que t'ha redimit, no? I l'Esperit Sant que t'ha ensenyat a lluitar, perquè és el Déu, el Déu fet amor que ve a nosaltres i es capacita per a lluitar contra la por, per a ser bons deixebles i desitjar ser bons deixebles de Jesús avui.
Molt bé, li ha quedat rodó, eh? Bueno. Lligat tot això
amb
la festa que van celebrar no fa gaire, de la Santíssima Trinitat. Molt bé, m'ha agradat molt això que ha dit. Bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control, avui l'Àlex Alsina, a qui agraïm la seva col·laboració imprescindible al programa, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa d'avui, en què hem comentat a la taula de l'Evangeli les lectures del diumenge 12 de durant l'any. I ho hem fet gràcies a mossèn Pau Bellido, a qui agraïm la col·laboració. Gràcies, mossèn Pau.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins una... El tornarem a convidar ben aviat, eh?
Agraït. Merci.
I, com no, també, amics i amigues del programa, molt agraïts a tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho, de debò. Recordem que la nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioestel.cat i també els recordem finalment que si ho desitgen els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Radio Estel per escoltar la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marín. Adeu-siau.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.